Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Divendres passat va tenir lloc una xerrada a Sant Jaume dels Domenys sobre la cima de l'Elefante, a Tapuerca, on hi ha les evidències humanes més antigues d'Europa. Un acte que va organitzar la Societat Cultural i Recreativa i la nostra companya de Domenys Ràdio, la Laia Batlle, va tenir l'oportunitat de parlar amb la investigadora de l'IFES Cerca, Rosa Huguet.
Avui m'acompanya via telefònica la doctora Rosa Huguet. Ella és investigadora de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, l'IPES Cerca, i la tenim a l'altra banda del telèfon, com dèiem, perquè doncs ha vingut a fer o farà una xerrada aquí a Sant Jaume dels Domenys, que crec que és molt interessant. Rosa Huguet, molt bon dia, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Bé, primer de tot, gràcies per acceptar doncs, aquesta entrevista i preguntar-te, Rosa, en què consisteix una mica la teva feina com a investigadora, com a paleontòloga? Explica'ns.
Bé, la meva feina consisteix en intentar respondre preguntes sobre l'evolució humana i sobre, especialment, sobre, en el meu cas, sobre les primeres poblacions que van habitar Europa, no? Mm. Poder veure a partir del registre fòssil, principalment restes d'animals. Jo, en aquest cas, sóc especialista en tafonomia i zooarqueologia, que és l'estudi de les restes fòssils òssees, animals, humanes, i veure quina és la seva interacció amb els humans d'aquell moment, és a dir, si caçaven, si carronyejaven, quins animals consumien. Aquesta és la meva especialitat. Mm-hmm. Però bé, tot això ho portem una mica després, amb totes aquestes dades que obtenim dels fòssils que hem excavat, podem reconstruir una mica o veure una mica quins són els processos d'ocupació, en aquest cas d'Europa, i com vivien tots aquests primers homínids.
Clar, suposo que a mesura que es va investigant, es va excavant, els resultats no són immediats. Hi ha tot una feina darrere, una mica perquè ens expliquis el teu dia a dia, no? Mm-hmm. És a dir, jo trobo una peça o algun os, sí. I què passa amb això, no?
Sí, això és una cosa important, perquè hi ha vegades que ens diuen sí que excaveu poc. Nosaltres excavem, per exemple, la casa Tapuerca, que és el que ens ocupa, doncs excavem un mes i mig, des de mitjans del mes de juny fins a finals del mes de juliol. I a moltes persones, quan els expliquem, els sembla que és molt poc. Però, és clar, nosaltres, tots els fòssils que trobem en aquest mes i mig, que són bastants, després s'han d'estudiar. I llavors el que fem és, necessitem uns mesos d'estudi d'aquest material. Llavors el que es fa és, per exemple, és com si comencés el curs el mes de juny, no? El 15 de juny ens anem a Tapuerca, excavem, i després, quan tornem aquí a Tarragona, el que fem és posar-nos a analitzar cada una d'aquestes peces que trobem. I traiem les dades que ens ofereix el material i a partir d'aquí podem respondre preguntes que ens anem fent el dia a dia de l'estudi de l'evolució humana. Llavors hi ha una part que és la part que potser és més espectacular, que és la de veure'ns a l'excavació, no? D'estar allà excavant. I després hi ha l'altra part que és molt important també, que és la d'analitzar aquests fòssils.
Clar, entenc que durant aquest mes i mig que s'excava potser no sempre es troben restes o resultats, no?
Sí, restes, per sort, restes en trobem sempre. És a dir, sobretot a un jaciment com el de Tapuerca, són jaciments rics i de restes en trobem sempre. Una altra cosa és que siguin restes, podem dir, espectaculars o mediàtiques, no? Jo sempre dic que tenim com... Nosaltres tenim com dos tipus de troballes. Una és la immediata i espectacular, que pot ser allò que en diem el més antic de, el més modern que... És a dir, aquell que et pot fer el titular, no? I que és immediat. I després tenim el que és l'investigació de fons, que és el que tu necessites tenir bastants fòssils per poder treure alguna conclusió. És a dir, què menjaven els homínids que vivien fa un milió d'anys a la Sierra de Taporca. Uh-huh. Doncs per això has d'analitzar molts ossos per poder treure aquesta inferència, no?
Rosa, parla'ns d'aquest jaciment. Parla'ns del jaciment de Tapuerca, perquè segurament molts de nosaltres n'hem sentit a parlar, però realment no sabem la importància que té aquest jaciment per la nostra història.
Sí, això és una cosa que aquesta tarda sí que fer una mica d'explicació una mica general de Tapuerca, perquè Tapuerca és una sola paraula, per dir-ho així, no? La Sierra de Tapuerca és una sola paraula, però en realitat no és un sol jaciment, sinó que ara mateix, per exemple, estem excavant nou jaciments diferents. Mm-hmm. És a dir, és com si fossin nou llocs diferents i això a vegades genera confusió, no? I és, jo crec que és una idea important que ens quedi que dintre del que és Atapuerca, perquè al final Atapuerca és una muntanya on hi ha moltes coves i cada cova és un jaciment, pràcticament, en el qual hi ha registre fòssil, també de moltes cronologies diferents i on van viure espècies dominis diferents. I això a vegades ens costa d'entendre, perquè és complexa, però, per exemple, nosaltres, el jaciment que jo excavo, que és Cima de l'Elefante, el jaciment que jo excavo, que és Cima de l'Elefante, doncs és un jaciment, per exemple, que té més d'un milió d'anys, que vam començar a excavar l'any 96, però 1996,
sí.
Però que abans ja havíem iniciat l'excavació en altres jaciments, no? Però és important que a Tapuerca, a veure que a Tapuerca és un conjunt de jaciments.
Clar, de quina envergadura estem parlant, d'aquests, o sigui, del jaciment de Tapuerca en general i del que s'està excavant, per exemple, doncs la Cima de l'Elefante.
Quan dius envergadura, què vols dir exactament?
Grandària, és a dir, metres que esteu recercant.
Sí. Bé, això depèn dels jaciments. La Cima de l'Elefante, per exemple, és un jaciment que té 18, entre 18 i 20 metres de potència. Mm-hmm. Això vol dir que des del sostre de la cova fins on estem excavant ara mateix, hi ha 20 metres de sediment que anem excavant. I, per altra banda, en extensió, doncs ara mateix estem excavant al voltant d'uns 80 metres quadrats.
Clar, això és moltíssim, no?
Això és moltíssim. Això és moltíssim, perquè bé, a Tapuerca vam tenir la sort de que les coves van ser tallades per un ferrocarril miner a inicis del segle XX. Això va deixar al descobert les coves amb tot el seu sediment i ens ha permès muntar embestides per poder-los excavar, com el que posa una embestida en una façana per poder restaurar un edifici, doncs el mateix, el que passa que nosaltres el que fem és eliminar el sediment que hi ha i recuperar les restes. I, clar, Tapuerca, sí, el que té és que té una seqüència sedimentària molt llarga, és a dir, que tenim molts metres i ens permet veure dintre d'un mateix jaciment o d'una mateixa cova diferents ocupacions, diferents humits que han habitat en ella.
Rosa, què hi heu trobat fins ara?
Bueno, fins ara hem trobat Tapuerca hem trobat moltes evidències.
M'imagino.
Però sí, per exemple, ens trobem directament a la Cima de l'Elefante i potser és el perquè de la xerrada d'avui, no? Va relacionat amb el fet de que l'any 2022, la campanya passada, és a dir, no aquesta, sinó l'anterior, vam trobar una cara, un fragment de cara d'un homínid de fa aproximadament 1.400.000, 1.300.000 anys. I això va ser una troballa espectacular perquè de fragments de cara n'hi ha molt pocs al registre fòssil, i d'Europa i del món. I en aquest cas, d'aquesta cronologia, no n'hi ha cap més.
Clar, entenc que això és una gran troballa que no sé si capgira o fa canviar alguna cosa.
Clar, per una banda et fa, tirar una mica més enrere la datació de les primeres ocupacions a Europa, tot i que ja teníem evidències que era una ocupació de més d'un milió d'anys, perquè l'any 2007 el mateix jaciment a Cima de l'Elefante ja havia sortit una mandíbula, i el jaciment de Barranco León, a Orte, a Granada, també hi ha un fragment de dent, per tant, sabíem que fa més d'un milió d'anys ja hi havia ocupació, però aquesta resta la fa tirar més enrere. I, per altra banda, el més important és que la resta, el fet de ser un fragment de cara, fa que conservi una sèrie de característiques, de morfologia, que ens pot indicar qui eren, quina espècie era, els que vivien fa més d'un milió d'anys a Europa. Cal tenir en compte que nosaltres sabem que els homínids més antics que coneixem d'Europa, que són Homo antecessor, que també es van descobrir a Tapuerca, en aquest cas el jaciment de Gran Dolina, tenen una cronologia al voltant de 800.000 anys. Això vol dir que si ara tenim restes d'1.300.000, 1.400.000, vol dir que estem veient la cara d'un homínid que possiblement no era un antecessor, sinó que era un altre, i que ara podem estudiar i veure qui era realment els primers que ocupen Europa.
Déu-n'hi-do. Clar, suposo que encara no hi ha nom, no?, per aquest homínid, o sí?
No hi ha nom. De moment, no. De moment, ara estem en una fase d'estudi del material. Estem, de fet, preparant una publicació que nosaltres en diem d'alt d'impacte. És a dir, quan nosaltres un cop tenim estudiades les restes, el que toca fer és publicar-les en revistes científiques per donar a conèixer les dades que tenim i que la resta d'investigadors del món puguin dir la seva en relació a les troballes que es van fent i a les dades que es van presentant. En aquest cas, aquesta, clar, és una troballa molt important i llavors anirà en una revista de primer ordre. I ara el que estem fent és, tots els diferents especialistes que treballem al jaciment i a l'equip d'investigació, que som bastant, doncs estem estudiant tant el que és la cara com els objectes i les restes que hem trobat al voltant d'aquestes, al mateix nivell, vaja, que estem excavant i on vam trobar aquesta cara. I, per tant, esperem que el mes de març, per exemple, doncs podem ja dir que hem tret el resultat i que li hem posat algun nom o que l'hem adscrit alguna espècie.
Ara és el que t'anava a preguntar. Clar, comentes que la troballa la vau fer l'any passat, per tant, estem parlant de que entre que s'investiga, s'estudia, entreieu resultats i conclusions, un any i mig, com a mínim.
Sí, i aquesta és, per dir-ho així, una troballa ràpida. És a dir, serà un ràpid perquè la troballa s'ho mereix i perquè s'ha donat prioritat, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè, clar, cal tenir en compte que la troballa la tenim, però llavors s'ha de fer l'estudi d'aquesta troballa, s'ha de comparar amb restes d'altres jaciments que s'hagin trobat. Hi ha una fase de restauració, la troballa, tot i que nosaltres, potser alguns dels que estan escoltant ara, han vist el retrato, no?, la foto de la cara ja, perquè es va publicar quan vam fer la roda de premsa, però això no va sortir així, sinó que va sortir a trosset, i hi ha hagut un treball de restauració, hi ha tot un treball de l'equip de restauració que tenen un de trosset que estan veient si n'hi ha algun que correspon a aquella cara. Han fet un tax, s'han fet radiografies i tax a les restes per poder treballar també virtualment i poder comparar amb altres col·leccions. I a més després s'ha de fer intentar datar el nivell on va sortir, fer uns estudis concrets, perquè tota aquesta troballa, que per ella mateixa és molt important, té tot un context paleoclimàtic i d'eines que feien i d'animals que consumien, que també seran publicats a la vegada que es publiqui la cara.
Clar, amb tota aquesta feina, avui parlem amb tu, Rosa, com a responsable d'aquest jaciment, però entenc que l'equip de gent que sou és bastant nombrós, no?
Sí, home, bueno, és que tot això sense l'equip és impossible. És a dir, qualsevol treball... L'arqueologia és un treball d'equip, i la investigació, en aquest cas, sobretot en un projecte com a Tapuerca, la base és l'equip. És a dir, nosaltres som un equip, l'equip de Tapuerca és un equip molt ampli, en el qual, a més, participen diferents institucions. Nosaltres estem aquí a l'IPES, a Tarragona, i portem tota la part, sobretot, d'arqueologia. I després hi ha els companys del CNIE a Burgos, i posterior també hi ha els companys que hi ha a Madrid, a la Universitat Complutense i el Carlos III, l'Institut Carlos III, que estan a Madrid. I entre tots es va fent, és a dir, es realitzen tant les excavacions com les investigacions, i en aquest cas no pot ser d'una altra manera. I, per exemple, nosaltres a l'estiu, quan estem excavant, doncs coincidim 120 persones excavant.
Caram!
És a dir, som, sí, sí, entre estudiants, membres de l'equip permanent, per dir-ho així, i investigadors que venen 3 o 4 dies a prendre mostres o coses d'aquestes, doncs ens reunim perfectament, sí, podem ser 120 persones a l'excavació.
Ara, Rosa, vaig a ser molt, molt típica i tòpica, però els que no hi entenem de tot això, normalment sempre quan veiem una notícia d'aquest tipus de s'ha trobat un fòssil de no sé quants mils anys enrere, no? Suposo que t'han fet milions de vegades aquesta pregunta, però posar una data, de dir aquest fòssil és de fa no sé quants milions d'anys enrere, com us ho feu, això?
Bueno, això existeix una disciplina dintre de la investigació, que són la geocronologia. Mm. És a dir, el que les datacions és una cosa molt complexa, sobretot quan vas tirant enrere, no? Jo crec que tots coneixem o hem sentit de parlar del carboni 14. Mm. Jo crec que és una cosa que... Però el carboni 14 només t'arriba fins a 40.000 anys. A partir de 40.000 anys ja comença, no sé si hi ha la. Llavors hi ha tota una sèrie de tècniques, es daten, moltes vegades el que es fa és es mostregen el sediment. Llavors, per exemple, en un sediment, imaginem que fas una tècnica que es diu uranitori, i és que els sediments, que tenen algunes partícules, doncs, per exemple, quarços, el mineral de quarts, doncs aquest mineral de quarts, en un moment donat, va perdent unes propietats i en va agafant unes altres. Mm. Llavors, els geofísics tenen unes escales fetes a les quals saben quants anys passen des de que perden una propietat i obtenen una altra propietat. Mm. Per dir-ho així, imaginem, posem filmogràficament, que el sediment és de color verd i passi a ser de color taronja, no? Mm. Tota la galeta que hi ha al mig, doncs això, els geocronòlegs tenen unes escales de temps que ja ells tenen controlades, que saben que, val, si ha arribat a aquest color, posem pel cas, han passat 500.000 anys. Mm. Per tant, això ha de tenir com a mínim 500.000 anys. No? Mm. Aquesta és una manera. Hi ha una altra manera, que és la biocronologia, que és que hi ha animals que sabem que hi va haver un moment que es van extingir. I sabem quin és el moment que s'extingeixen. Si tu saps, trobes un animal que, per exemple, sobretot els micromamífers, els animals molt petits, que són molt sensibles als canvis, si tu trobes un animal d'aquests que està, que saps que es va extingir fa 500.000 anys, doncs si tu el trobes en un jaciment, pots dir que com a mínim, és a dir, que aquell, que com a molt tindrà 500.000 anys aquell jaciment, però no en tindrà 800.000, perquè ja no vivia aquella espècie.
Clar.
Llavors, és a dir, no és senzill la datació perquè depèn de moltes coses. L'elefante, per exemple, la cima d'elefante és un dels problemes que tenim. Per tots els metres quadrats que hem excavat no tenim moltes datacions perquè les restes que ens surten no són òptimes per datar perquè es necessiten dents i surten poques dents. Els sediments han de tenir quarts i tenim sediment amb poc quart. Llavors, bé, estem a la lluita d'anar perfeccionant, que és una de les coses que Tapurca també està investigant, és bé, en com, quines són les millors maneres de datar jaciment. I com que tenim aquestes alçades de tant de sediment, doncs, bé, és un lloc on també es pot fer aquesta investigació.
Rosa, dues preguntes per acabar. Primer, saber si hi ha a Europa o al món algun jaciment similar a Tapuerca i que tinguis constància doncs, que també s'estan fent troballes d'aquest tipus.
Bueno, els jaciments com a Tapuerca, els únics jaciments que podríem associar a Tapuerca serien els jaciments del Dubai a Àfrica, no? Que és un lloc on hi ha molts jaciments, amb moltes restes, i que són molt importants a nivell de l'estudi de l'evolució humana. Si parlem d'importància a nivell de jaciments en general, en relació a antiguitat de trobar restes antigues, a la península ibèrica tenim, per exemple, els jaciments d'Orce, a la conca de Guadix-Baza, a Granada, que també estan excavant un parell de jaciments, en aquest cas a l'aire lliure, perquè nosaltres els que tenim tots estan dintre de coves, ells són jaciments a l'aire lliure, que estan amb cronologies molt similars, ens estan recuperant indústria lítica i evidències de presència humana també d'1.200.000, 1.300.000 anys. No?
Mm-hmm. I per últim, preguntar-te de cara una mica al futur proper, no sé si teniu indicis d'alguna troballa molt important com la que veu fer ara fa un any.
Bueno, això és molt complicat de contestar, perquè en realitat no sabem el que trobarem. És a dir, nosaltres la troballa de fa de l'estiu del 2022 no estava agendada. No estava en els plans,
eh?
No s'esperava, perquè a més a més, bé, el 2007 va aparèixer una resta humana ja a Elefante, que ja era estrany, però no esperàvem en cap moment, vaja, jo quan vaig veure el fòssil allà al jaciment, en cap moment m'esperava que traguéssim una resta humana, no? Fins que la vaig veure allà davant. Llavors, possibilitats, existeixen possibilitats de que en surtin més, sí, en surt, les possibilitats existeixen, perquè les restes, a més, a la cima Elefante són restes que venen com caigudes de l'exterior, és a dir, aquest homínid s'ha mort fora, no estava dins, sinó que es va morir fora i ha entrat arrastrat, per tant, si ha entrat un fragment de cara, no hi ha cap raó perquè no pugui haver entrat un fragment de mandíbula, un fragment del fèmur, un fragment de... És a dir, podem trobar, no hi ha un per què no. I, per altra banda, existeix la possibilitat de trobar restes, que de fet aquest estiu ja n'han trobat algunes, més restes d'indústria lítica, és a dir, de les eines que feien servir aquests homínids. Per tant, tot està obert. No... Jo ja he après, sobretot aquest estiu, l'estiu passat ja vaig aprendre que no pots tancar l'esperança res, perquè i menys un jaciment com a Atapuerca.
I suposo que això és el fascinant, no?, també d'aquesta feina, de no saber el que et trobaràs i quan trobes alguna cosa és com, ostres, al·lucinant, no?
Jo crec que aquesta feina té diverses virtuts, eh? A mi m'agrada per diversos motius. Primer per això, perquè excaves i no saps què trobaràs. Després també per la sensació d'excavar en grup, que a mi això també m'agrada molt, no? És a dir, el moment en què fas aquesta troballa i esteu tots allí compartint això, tant els que estàvem a l'excavació, al jaciment en aquell moment, com els de la resta de l'excavació, que els que estan excavant als altres llocs també van venir, no? I van poder compartir aquests moments. I després, perquè vas veient que realment, a vegades quan estem dintre no li donem prou importància, però quan tu mires una mica en perspectiva, és que estàs canviant amb aquestes troballes la història de l'evolució humana, és a dir, estàs canviant la investigació. Fa 30 anys pensava que a Europa les poblacions més antigues tenien mig milió d'anys. I ara mateix estem parlant que les poblacions més antigues que hem trobat tenen quasi un milió i mig, és a dir, en 30 anys hem atreçat les primeres evidències humanes pràcticament un milió. I això ho estem fent des d'aquí, des de Tarragona. I clar, quan
quilòmetre
poses,
zero,
dius,
una mica, exacte, i això està
exacte.
Molt bé.
Sí, que a vegades perdem una mica el nord i diem, mare meva, això s'està fent des d'aquí, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa, que vagi molt i molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Amb aquest èxtasi arribarem a 11:15, la segona cita amb l'actualitat del Penedès d'aquest matí de dijous, i després parlem de la problemàtica del servei de bus entre Vilafranca i Barcelona a càrrec de Montbus.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Benvinguts a una nova edició d'aquest flash informatiu al Penedès en xarxa, on us acostem l'actualitat més destacada a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Les associacions de veïns esperançades amb el Sereno per incrementar la seguretat a Vilafranca. La majoria d'associacions de veïns de Vilafranca creuen que a la vila hi ha un problema d'inseguretat i d'incivisme generalitzat. Saben que no és una problemàtica exclusiva de la vila, però reclamen més policia per poder fer tasca de prevenció i també de reacció, sobretot a les nits. De moment, esperen la figura del Sereno per tal que doni un cop de mà a la policia. Els veïns apunten que el Sereno és el que farà és posar sobre la taula la necessitat, o no, de més policia. Per exemple, al Poblenou comenten que a les nits es viu sensació d'inseguretat, sobretot a places com el Tívoli o la dels Boters. Per això creuen que el Sereno pot fer una bona tasca de prevenció a les nits. A les Clotes, la presidenta de l'associació, Beatriz Reina, comenta que ella no percep sensació d'inseguretat com a tal al barri, però sí un increment molt gran d'incivisme, amb conductes que el veïnat, sobretot la gent més gran, sí titlla d'inseguretat. Es desmantellarà la torre elèctrica sense cablejat de la Serra de les Gunyoles. L'Ajuntament d'Avinyonet i Red Elèctrica Espanyola han arribat a un acord per desmantellar les torres elèctriques de la Serra de les Gunyoles. Dins de les feines que s'estan fent per desplaçar la línia d'alta tensió i reduir el nombre de torres, la setmana vinent es desmantellarà la històrica torre sense cablejat que hi ha sobre el quadre del Blat del Pessebre i que es va instal·lar a finals dels anys 60. El nou govern de l'Ajuntament d'Olèrdola ha fet una decidida aposta per garantir que la brigada municipal disposi dels recursos necessaris que siguin possibles. Amb aquesta voluntat de prioritzar el manteniment de l'espai públic, una de les primeres actuacions fetes pel nou equip de govern va ser la convocatòria d'una borsa de treball que permetés cobrir baixes o fer front a possibles interinatges en el servei. La primera convocatòria no va tenir el resultat esperat, però el govern no va desistir i va procedir a fer una segona borsa de treball que ja hauria assolit el propòsit que es buscava, segons apuntava Jordi Álvarez, regidor de Via Pública i Urbanisme. Álvarez resumia la varietat de tasques que assumeix la brigada, tant en el manteniment dels equipaments com en l'arranjament de camins municipals, o garantir que les activitats públiques de caràcter lúdic fetes al municipi disposin de tot el material necessari perquè la ciutadania pugui gaudir-les. Arriba a Cunit el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic. Cunit acollirà aquest campionat de modalitat lliure fins dissabte al pavelló municipal Els Joncs. Es tracta de la tercera competició d'aquesta disciplina esportiva que s'organitzarà al municipi. L'organització de la competició està a càrrec de la Reial Federació Espanyola de Patinatge, el Club Artístic Skating MR de Cunit i l'Ajuntament de Cunit. Aquesta edició del Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic acollirà la competició individual femenina i masculina de les categories alevi i infantil, i això suposarà la participació d'un total de 90 patinadors i patinadores d'arreu del territori nacional. L'inici està previst per avui mateix a 5:15 de la tarda i es comptarà amb les exhibicions de la sotscampiona del món júnior Cira Bella Gallardo i del campió del món sènior Pau García Domecq.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Fa més d'un mes que va començar el curs i, malgrat l'acord de reforçar el servei anunciat pel delegat del govern a la Vegueria Penedès, que va començar a implantar-se el 16 d'octubre, la problemàtica a la línia de bus entre Vilafranca i Barcelona, que va a càrrec de Montbus, continua amb cues que donen la volta a l'estació del bus de Vilafranca, sobretot a primera hora del matí, entre 6 i 8, busos que s'omplen, deixant gent a terra gent dreta als busos o busos que no passen mai tant a les parades de Barcelona com a l'estació de Vilafranca sense cap explicació. D'aquesta problemàtica que persisteix, malgrat els reforços i els anuncis fets, i del seguiment que n'està fent l'administració més propera, en aquest cas l'Ajuntament, en volem parlar avui amb la Gaby Giral, cap del Servei Municipal de Consum de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Eva Mato, en nom del grup d'usuaris afectats, d'aquest grup d'usuaris Procues al Bus. Benvinguda, Eva.
Hola, bon dia.
Sou molts, oi?
Sí, som 817 en concret.
I ha estat un grup que ha sorgit així espontàniament davant de la problemàtica i que bàsicament us organitzeu a través de WhatsApp.
Sí, sí, davant del desastre de servei que tenim, doncs ha sorgit, sí, espontàniament, i almenys tenim informació entre naltros, no?, de... si hi ha molta cua, si va molt ple aquest autobús que surt de Sants, etc. No? Ens serveix com plataforma de queixes i d'informació entre usuaris. I ja ens facilita una mica el dia a dia, no?
Aquesta problemàtica neix arran del mal funcionament de la R4 de Rodalies, que porta, em sembla que són 2 anys en obres...
Sí.
I li queden diferents un parell d'anys més, perquè és tram a tram, quan acaba un comença l'altre i cada vegada el servei és pitjor.
Sí, sí, i sembla que estiguin bombardejant Rodalies, no només la R4, sinó, per exemple, R4 està afectat, Sant Feliu estan soterrant la via, a Martorell estan fent lo de l'ample de via del corredor del Mediterrani, a la Granada també, ara també estarà afectat al sud, cap a Sant Vicenç. Llavors és inviable agafar Rodalies, pràcticament. Ara també començaran obres a la R2 Sud, o sigui que els usuaris que agafen com a alternativa la via de Vilanova a Barcelona...
Sí, que n'hi ha que van, aparquen a Vilanova,
sí,
a Sitges,
sí, sí,
i agafen el Rodalies tren... perquè és molt més eficaç, és com un metro. Ara aquests també es veuran
aquest
afectats?
Aquest també estarà afectada, la R3 també hi ha obres a la R3. Bueno, Rodalies és un desastre. Llavors, clar, això fa que molts usuaris es traslladin a les vies d'autobús. Clar, això ha fet col·lapsar la via Vilafranca-Barcelona d'autobús regular. Hi ha hagut aquest overbooking d'usuaris, cosa que fa que, clar, constrenyeix totalment el servei, i de fet que molta gent que queda a terra, no? O sigui, tu matines a les 6 del matí per agafar el primer autobús, que era el de les 6:25, però, clar, tu no agafes aquell autobús perquè la cua ja dona tota la volta a l'estació d'autobusos, no? Llavors no tens la seguretat de quin autobús agafaràs. Sí que arrel de totes les queixes que s'han fet individualment dels usuaris, doncs han fet, des de la Generalitat, han posat uns reforços.
Que van començar a implantar-se el 16 d'octubre.
Sí, sí, a partir del 14 d'octubre...
Però 14 era un dissabte, no
sí,
compta.
Sí, va ser aquella setmana...
Dilluns 16.
Sí, el que passa que no ha desembossat el que hauria d'haver desembossat.
I que han complert el que es va anunciar.
Ben bé no saps... A primera hora encara saps els autobusos que surten, però després es va complicant la cosa, llavors surten abans d'hora perquè ja s'han omplert, o surten més tard perquè encara està pujant gent, llavors ben bé no saps en quin autobús estàs anant. La qüestió és arribar-hi, això és l'important.
Que trist, que aquestes alçades de la pel·lícula la qüestió sigui arribar i no demanar un servei com cal.
Sí, sí, aquest és el principal problema, que et quedes a terra sense poder agafar l'autobús, no? I això s'incrementa fins a les 8 del matí. A partir de les 9 ja es desembossa. Després la problemàtica existeix igual a la tornada.
De Barcelona cap a Vilafranca.
Sí, sí, perquè sembla que hagin accentuat més la millora a primera hora per anar a Barcelona, però després de Barcelona, a partir, diguem, de les 2 del migdia fins a les 5 o 6, és l'hora punta on... Doncs potser estàs allà esperant, no et passa l'autobús, o potser estàs esperant a Maria Cristina i et passen els autobusos de llarg perquè ja van plens. Si tens la sort d'agafar l'autobús, doncs benvingut, no? Fins i tot a vegades han pujat amb sobresaturació, amb gent de peu. Perquè com que no saps si el següent hi podràs entrar... Doncs,
i a quina hora passarà?
Això mateix. És el problema que... que de tornada potser s'hauria de reforçar més les tornades d'hores punta. I després també fer incís amb l'últim autobús i els caps de setmana, que l'afluència d'autobusos és
molt
més
menor.
Minsa. Uh-huh. I llavors, clar, no confies en que l'últim passarà, perquè un dels reforços era, van anunciar un a les 10 de la nit, l'últim. Però aquest de les 10 em sembla que és a les 9:45, però aquest de les 9:45 a vegades hi és i a vegades no hi és. Llavors,
és un bus fantasma.
Sí, és com un bus fantasma.
És que riem, però és molt trist.
Sí, llavors publicat, està publicat el de les 8:45, que és l'únic que pots confiar que sí que és l'últim. Llavors és com una sensació d'inseguretat que no saps ben bé a què et pots atenir. Llavors, clar, els usuaris paguem per un servei adequat i idoni per les necessitats que tenen els usuaris, no per tenir aquest desgavell, no? Com Rodalies 2, no? Diguem, és Rodalies 1 amb Renfe i Montbus s'està convertint en Rodalies 2.
Gavi, tota aquesta situació era previsible abans de començar el curs perquè sabíem com estava Rodalies, que seguien les obres i l'Ajuntament va fer gestions per intentar millorar la situació a priori, tot i que les reunions es van fer, però la solució va arribar, com dèiem, a 14-16 d'octubre i ha estat insuficient. Quin paper hi juga l'Ajuntament?
Sí, bé, l'Ajuntament segueix tenint reunions periòdicament, tant amb els grups polítics, amb Montbus, amb Renfe, amb les plataformes d'afectats, no?, per canalitzar totes aquestes demandes, perquè, clar, evidentment, la solució no passa per l'Ajuntament, passa per la Generalitat, que és qui té la competència del transport de viatgers. Nosaltres hem anat canalitzant les queixes, no?, tant a l'Agència Catalana del Consum com a la Direcció General de Transport Públic. I, de fet, hi ha hagut reunions, no?, tant a nivell de l'Ajuntament com a nivell de la Generalitat, no?, i bueno, s'estan prenent mesures. El que passa que està clar que, bueno, que es reconeix que la situació s'ha desbordat. La demanda, clar, s'ha disparat en un 40% aproximadament. I bé, els reforços són insuficients, està clar, que no cobreixen tota la demanda. I també es reconeix que les mancances d'aquesta empresa, de Montbus, que doncs, no està tenint una atenció a l'usuari suficient prou correcta, no està responent a les queixes dels usuaris, el manteniment dels busos doncs, potser no és la més adequada, i a part de tots els incompliments que ha explicat la Eva, no?
Aquesta setmana hi ha hagut una trobada, una reunió entre l'Agència Catalana de Consum i la Subdirecció General de Transport Públic per Carretera. No hi vau assistir, però sí que us han fet saber els punts que van tocar, no? I a mi m'agradaria que ens expliquessis una miqueta què diuen, què reconeixen, a què es comprometen, perquè és important.
Sí, sí, és una mica el que he comentat, no? Que la demanda és molt alta i que clar, de fet, no hi ha suficient dotació d'autobusos, de flota d'autobusos en condicions i de conductors, no? Per poder cobrir aquesta demanda, que s'ha de, bueno, s'ha d'anar incrementant, però clar, no és immediat, no? La solució no és immediata, no és fàcil, no? I que bé, que sí, que reconeixen que el problema persisteix, sobretot en la franja del matí. La Eva deia que també a la tarda, no? Uh-huh. Que la tarda doncs, també és insuficient. I que, clar, el tema és que no podem equiparar la quantitat de transports de viatgers que porta el tren amb la que porta el bus. En un tren t'hi caben 700 persones, en un bus n'hi caben 60, clar.
60 i unes quantes dretes últimament.
Sí, clar, quina quantitat d'autobusos s'hauria de posar per poder cobrir tota aquesta demanda, no?, que s'ha de dimensionar. Llavors, clar, sí que sembla ser que aquests busos de reforç aproximadament és un 30%, no?, d'increment de
un 30 si es complís, no, Eva? Però ha quedat clar que no estan complint.
Bueno, més que res és com caòtic, no? Sí que hi ha hagut aquests reforços, però no hi ha una bona organització. No sé, per exemple, a les 8:40 surten dos autobusos. Doncs potser seria més viable espaiar-los un quart d'hora i així amalgamaria més gent. I potser d'aquesta manera un va ple i l'altre va mig ple. És optimitzar els recursos, no sé si es posen reforços, però estudiar millor l'aforament i la disposició d'espera del grup d'usuaris per establir una bona freqüència. Això se soluciona posant un quart d'hora, un autobús cada quart d'hora a partir de les 6:15.
I complint, si publiques aquells horaris, complint-los.
Sí,
que ara no passa, mateix. No et pots fiar dels horaris.
No. Tu vas allà a l'estació d'autobusos i fas cua i esperes agafar quan més aviat millor el teu autobús.
Clar, però
ja
això
no
implica
fixes amb
que hi vas amb molt més temps
sí.
del necessari, com mitja
matines
hora abans, matina si és al matí,
sí.
i que estàs allà a l'expectativa, amb aquesta inseguretat mm-hmm. de si arribarà el bus, si sortirà, si no, a quina hora arribaré, si jo faré tard
sí, sí.
aquella gestió que feia que anava a fer, o a la feina, que deuen estar cansats de sentir les històries del bus de Vilafranca, o a classe.
Amb els nervis que comporta tot això, de fins i tot poder perdre la feina, perquè clar, si cada dia sistemàticament arribes tard a la feina, jo no em vull imaginar les conseqüències que pot portar això a nivell personal. A més, el neguit que acumules, perquè clar,
el
tot
malestar,
aquest
clar.
neguit que vas acumulant, doncs, home, tu no estàs gaire o sigui, tu arribes indignat a la feina. A més, això et fa tota aquesta particularitat que estem tenint dels darrers mesos, perquè bueno, això també s'arrossega des de la primavera passada, s'ha incrementat ara al setembre per bueno, inici de cursos universitaris, tal. Bueno, clar, hi ha més estudiants també, no?
Més obres de la R4.
Això, molts de Rodalies que han passat a utilitzar l'autobús, doncs això ha fet incrementar tant exponencialment els usuaris, doncs que fa que doncs que tu hagis de matinar doncs una hora abans potser per arribar a la teva feina, però és que després tu estàs allà a Barcelona, on sigui una hora abans de l'entrada a la teva feina. Llavors, clar, has d'utilitzar potser 2 o 3 hores extres més al matí
del teu temps, de la teva vida
arribar. I això de tornada igual, perquè clar, tots els que anem també tornem al migdia o la tarda, clar, depèn horaris laborals, horaris estudiantils, però la problemàtica s'inicia a partir de les 2 del migdia.
A Barcelona, per
sí,
tornar a Vilafranca.
Sí, 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 perquè clar, tots els que anem, tornem. Intentem tornar.
Sí, mira, bueno, des de l'Ajuntament s'està intentant fer un seguiment d'aquestes incidències. S'està fent, ells estan molt ben organitzats i estan fent doncs, tot un recull no, de les incidències. A
través el que és molt important, suposo, és posar una reclamació, no? Quan un bus no passa, quan un bus
sí,
marxa tard...
Sí,
amb fa
això...
Fa mandra, però s'ha de fer, esteu
no,
insistint
això,
molt.
Amb el grup, sí, sí. A més, s'està dient, mentre estem esperant la cua, poseu queixes perquè... no? Doncs si m'he quedat a terra sense poder agafar un autobús, doncs queixa. O si aquest no passa i passa un altre, no? Incompliment d'horaris, queixa. I això sí que s'està insistint molt dins del grup, no? De que individualment posem tantes queixes com incidències veiem.
Clar, perquè si no el govern diu, jo no tinc queixes, a mi no em consta, no? Que és el que,
clar,
la cançó d'aquests
sí,
últims
sí.
temps
sí, sí.
De la temporada passada.
Sí.
A nosaltres no ens consta, no arriben queixes.
Clar, amb això sí que s'insisteix en que fem queixes particulars, perquè ara de moment és l'única via fins que puguem fer una queixa grupal, no? Constituir-nos en associació, que bueno, és difícil, però s'està mirant la manera...
Barallant.
Sí, la manera de cohesionar el grup per fer una queixa general, perquè tots som afectats.
Més força.
Sí, sí, perquè també hi ha la problemàtica al cap de setmana, no? Hi ha gent que treballa al cap de setmana, llavors la regularitat de servei encara és molt més pobra. Llavors, clar, hi ha diferents particularitats, no? Dins de tot els usuaris, des d'estudiants, treballadors... I anys enrere hi havia un bus nit que aquest ha acabat desapareixent, no?
Sí,
que,
sí.
No sé, la gent que volia anar, doncs, sortir de festa
teatre,
a Barcelona...
de festa,
no? Doncs,
sopar...
Sí, i estava molt bé, però... diguem que en comptes de millorar en els... No, ens diuen que heu d'utilitzar el transport públic. Sembla que, no sé, estigui fet expressament perquè martiritzin l'usuari de transport públic a Catalunya, en general.
En aquesta
ja no
reunió...
només Vilafranca.
Sí, sí. En aquesta reunió que comentàvem, que ha tingut lloc aquesta setmana entre l'Agència Catalana del Consum i la Subdirecció General de Transport Públic per Carretera i Mobilitat per abordar la problemàtica de Montbus a Vilafranca, acaben reconeixent el problema, evidentment, també que la gestió que fa Montbus respecte a l'atenció als usuaris no és la més adient, llegeixo literalment, segur que l'Eva hi posaria altres paraules. Diu que han demanat una auditoria externa per valorar aquest servei i millorar-lo. Es comprometen a respondre a les reclamacions en el termini d'uns 4 dies i a mi el que m'amoïna, però s'ha de compartir, és aquesta frase: la solució a la deficient prestació del servei no és fàcil ni immediata, Eva, però estan prenent mesures per tal que es resolgui el més aviat possible.
Bueno, mira, jo crec que és molt important això, això que estan intentant fer ells, de recollir totes les incidències i agrupar-se, no? I intentar fer les demandes de forma col·lectiva, no? Bàsicament poden fer 3 tipus d'actuacions, La primera és reclamar a Montbus que respongui a les queixes, perquè Montbus n'és conscient, però contesta dient que bé, que ja està prenent les mesures adients, però no concreta quines mesures pensa prendre exactament, en quins terminis, etc., què pensa fer per solucionar-ho, i exigir a Montbus que contesti i que s'impliqui i que concreti, no?, què pensa fer. Després, per altra banda, gestionar les denúncies, però ja com a denúncies a la Generalitat, no queixes, sinó denúncies, perquè, clar, totes aquestes incidències que hem descrit, moltes d'elles estan tipificades com a infracció administrativa, tipificades a la llei de transports de viatgers per carretera. I això, doncs, el fet de tenir moltes denúncies que afecten a una quantitat molt important d'usuaris, multiplica, no?, la gravetat de la infracció. No?
I al final, Montbus té una concessió, clar, de la Generalitat.
Té una concessió de la Generalitat.
Per tant, si està incomplint,
això és sancionable.
Es pot revisar, es pot sancionar.
Clar. Llavors, si ells, les mesures que estan prenent són insuficients i les incidències persisteixen, doncs penso que ho hauríeu de gestionar en forma de denúncia, també. Això també, des de l'Oficina de Consum, us podem assessorar com fer-ho i gestionar-ho, no?
No, sí, em sembla que tots els 800 usuaris del grup tenen els models de denúncia, no? I tot i que abans potser feia mandra, des d'aquest setembre...
Sí, s'han augmentat les denúncies. No? Sí, crec recordar que la primera tongada van haver-hi 100 queixes, després ja van augmentar 300...
Però heu d'especificar que es gestioni com a denúncia.
Ja, no com a queixa.
Vale? És que són tràmits diferents. Val?
Sí.
Podeu fer la queixa, però la queixa bàsicament és... li demano a Montbus, o sigui, em queixo a Montbus de que no de que hi ha hagut aquestes incidències, no? Però la denúncia és reclamar a l'administració que prengui mesures ja més concretes, perquè es pot demostrar, no?, que hi ha un incompliment reiterat de totes aquestes obligacions de compliment d'horaris, de bon estat dels busos, de la quantitat de passatgers que porta el bus. Tot això està tipificat com a infracció. Algunes són lleus, altres són greus. I si això és reiterat, poden arribar a ser molt greus. I després, per altra banda, finalment, la tercera cosa que, bé, no sé quin recorregut pot arribar a tenir, però que ens podem arribar a plantejar, seria la possibilitat d'acudir a la Junta Arbitral de Transports.
Com a ajuntament, com a usuaris afectats?
No, els usuaris és com la Junta Arbitral de Consum, però és específica, és de la Generalitat, i és específica per al tema de transports. I està pensada per reclamar, en principi, els danys i perjudicis que es puguin tenir. És a dir, si tu, com que has perdut el bus, o bé, no has arribat a l'hora, no?
No, l'has perdut, i eres allà mitja hora abans. El bus no passa, no surt, que és diferent.
No surt, m'he dit malament. Sí. I arribes tard.
És que jo vaig patint pròpia pell, i per això estic sensibilitzada i et rectifico.
Sí, gràcies. Doncs arribes tard i, per exemple, perds una connexió, no?, que havies d'agafar un...
I que estava anunciada i s'havia de complir.
Sí, o havies d'arribar a l'aeroport, o el que sigui, és igual. I això t'ocasiona un perjudici econòmic, val? O el fet de que, no sé, arribis reiteradament tard a la feina i això, doncs, impliqui algun tipus de penalització o de sanció econòmica per a la persona. Si té algun tipus de perjudici econòmic, això seria reclamable, perquè, clar, és un dany que tu tens, no? I això t'ho han d'indemnitzar d'alguna manera. Qui t'indemnitza perdre 5 hores de la teva vida cada dia? Això també té...
I
això també
neguit, pot tenir... la part emocional que l'he de recollir,
no? I els morals. No?
I els aquest
morals.
Neguit, aquest mal viure. Mm.
Clar, cada dia, això clar. És...
Clar. Això sí que no està contemplat.
Mm. Clar. Si això està documentat, recollit, i tu tens cada dia les incidències que has obert durant un mes, o durant dos mesos, o durant el temps que sigui, si això ho pots arribar a quantificar, no? Doncs, no sé, potser es podria plantejar la possibilitat de que es demanés una indemnització.
Però em sembla, Eva, que no us
no
preocupa
sé, és
tant
un tema...
recuperar aquests diners, no? Com tenir un servei com cal.
Sí,
és
sí.
El que prioritzeu.
Vilafranca es mereix un servei com cal de transport a Barcelona. Ja no tenim en compte Rodalies perquè... som conscients que fins que no acabin les obres no hi haurà un bon servei de tren. Llavors, doncs, ja queda com a secundari, no? Molta gent ja ni l'utilitza. Però, clar, un servei d'autobús via regular Vilafranca-Barcelona, Barcelona-Vilafranca ha d'existir. I Montbus ara, de moment, no ho està oferint ni amb els reforços. Simplement, el servei que té Vilanova, de línia regular Vilanova, Barcelona, cada mitja hora tenen un autobús. Llavors, clar, dius, ostres, nosaltres també volem sentir-nos mereixedors d'aquest servei. Com pot ser que Vilafranca no tingui un servei d'autobús cada mitja hora des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit? Això, si estiguin els autobusos plens o buits, perquè sembla que aquí és, si no està l'autobús ple, no es posa servei. Com que? Com que no es posa servei? A veure, no? És la sensació que tenim com a usuaris, no? De que si no hi ha demanda, no es posa el servei.
I no. Si hi hagués un bon servei, encara augmentaria més el volum de gent, perquè tots aquells que opten pel transport privat podrien
clar,
utilitzar el bus.
Imagina't una tarda a Barcelona, familiar, doncs, ostres, doncs si hi ha un bon servei i amb els problemes d'aparcament que hi ha a Barcelona, doncs molta gent agafaria l'autobús.
No ho arreglarem, però ha estat bé explicar-ho en veu alta, insistir que les deficiències són moltes i continuen. Ho seguirem de prop, Eva Mato i Gavi Giral. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I molta paciència, Eva.
Això, a tots.